Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més en Ràdio Olot i Ràdio Ripoll en connexió a aquesta hora per explicar-vos què passa a casa nostra. I el que passa és que s'han acabat les pluges. Això sí, encara tenim restes d'inestabilitat que notem especialment amb un refrescament d'aquestes temperatures. Aniol Puigverd, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel. Què tal?
Es nota, eh?
Doncs sí, es nota. De fet, avui ja jersei, eh? Si la setmana passada dèiem que havíem de sortir màniga curta, avui el jersei anirà bé a tothom. Som-hi, va. Temperatures situades en aquesta franja baixa. Ara mateix 3 graus a Vall de Núria, en tenim 10 a Das, 11 graus els tenim a Camprodon, 12 a Ripoll i a Sant Pau de Segúries. 14 graus els tenim ara mateix a Santa Pau, també els tenim a Besalú, 15 graus a Olot, a Mieres, a Castellfollit de la Roca, 16 a les Preses, a la Vall d'en Bas i també a Girona, 17 graus a Banyoles i 18 graus a Figueres i a Roses.
Doncs anem a veure quina previsió meteorològica ens espera de cara a les properes hores després d'aquest capítol d'inestabilitat i d'aquestes pluges fortes que hem tingut aquest cap de setmana. Dani Ramírez.
Avui el temps torna a canviar cap a bonança, cap a més sol, tramuntana moderada forta. S'han arribat ja pràcticament a la zona de Portbou als 90 km per hora. I sobretot la notícia, el que més comentarà avui la gent serà aquesta refrescada important. Ha arribat una mica de cop i volta aquest fred al Pirineu i entre fresca i fred en punts a l'interior. Bé, tant és així que, per exemple, a Vic han baixat a 11 graus, 10 a Olost, a Lluçanès, o, per exemple, 14 aquí a la zona d'Olot. Això no vol dir que la propera nit encara pugui baixar més la temperatura. De fet, fins dijous no començarien a pujar una mica i, per tant, la tendència és de l'arribada a la tardor, que avui, quan passin pocs minuts de les 8 del vespre, doncs ja quedarà totalment consumada. Arriba la tardor astronòmica i oficial, però bé, ja ho hem notat unes hores abans. Tot això després d'aquests aiguats tan intensos d'aquest diumenge a bona part de Catalunya, i que també van afectar amb tempestes, llamps, trons i alguna calamarsada. El Ripollès, per exemple, amb 56 litres per metre quadrat a Núria, 42 en el cas d'Ull de Ter, o també es van sumar més de 40 litres a Das, 30 a Puigcerdà, 26 a Olot, aquí la puja no va ser tan forta, 26 a Roses, 28 a Cassà de la Selva. Avui es pot reproduir algun ruixat a la tarda al Pirineu Oriental, Ripollès, Alta Garrotxa, zona interior i nord de l'Alt Empordà, potser també cap a la Selva, a la costa salvatana, però vaja, globalment s'hi imposaran les clarianes amb aquestes nuvolades de tarda. La temperatura quedarà més baixa amb màximes de 20 a 25 graus. Realment ja s'acaba la calor d'aquests dies enrere i demà, a part de la fresca o el fred del Pirineu, doncs no hi ha d'haver precipitacions, llevat algun ruixat de tarda, això sí. Destaquem també el fred que ha arribat al Pirineu amb 0 graus a la Tosa, una temperatura realment baixa, i també s'han fregat els 0 graus a Ull de Ter a 2.400 metres.
És el moment d'explicar-vos quines són les primeres notícies del dia.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Els alcaldes de la Garrotxa valoren positivament la mesura del Consell Comarcal de repartir codis a les masies perquè facilitin la feina als cossos d'emergència.
Ja fa mesos que aquesta mesura està tirant endavant amb el repartiment dels codis. L'objectiu és que els cossos d'emergència tinguin la localització concreta a l'hora de desplaçar-se en zones aïllades de la comarca.
Escoltem l'Anna Vegas i la Maria Vidal, l'alcaldessa de Ridaura i de Sant Joan les Fonts, respectivament.
Permetrà doncs, identificar un habitatge en un moment d'emergència d'una manera molt més ràpida. Ha d'anar bé per força això.
I la gent que ha anat vinguent a les presentacions i que se'ls ha explicat l'ús d'aquest codi identificatiu ho han agraït moltíssim, perquè al final quan tens una emergència el que volen és solucions ràpides. Tothom volem que de seguida puguem tenir el recolzament en el nostre habitatge.
Camprodon ampliarà la xarxa de calor amb biomassa.
Doncs sí, l'Ajuntament amb el suport de la Diputació de Girona connectarà el Pavelló Vell i la voluntat és que més endavant també abasteixi el casal de la gent gran.
L'alcalde és Xavier Guitarra.
Hem prioritzat el que tenia més consum, en aquest cas el Pavelló Vell, un tema de consum i també un tema d'antiguitat, perquè la caldera del Pavelló Vell sí que és cert que, bueno, té els seus anys i bueno, més d'un dia ens porta problema.
A Ogassa també han engegat la segona fase de la seva comunitat energètica amb 69 quilowatts que ofereix als veïns del municipi.
L'alcalde Albert Solà assegura que suposarà un gran estalvi per a l'Ajuntament, que arrossega un important deute, però també molt important per als vilatans davant l'encariment de la vida.
Però el que mirem, que tothom es pugui beneficiar, el màxim de veïns es puguin beneficiar d'aquest descompte al final a la factura, que és un descompte directe a la factura de cada veí.
L'Ajuntament de Ribes de Freser rep una subvenció de 370.000 euros del Departament de Drets Socials per fer front a les obres d'ampliació i millora a la residència geriàtrica.
En aquesta línia, el consistori tindria cobert un terç del macroprojecte que hauria d'estar finalitzat abans que acabi el 2026.
L'alcaldessa és Mònica Sant Jaume.
És cert que el fet de que sortís aquesta subvenció ens vam esperar a demanar els diners a la Diputació, perquè en funció de la subvenció doncs haguéssim demanat més o menys a la Diputació, però ara sí que és evident que amb aquests 300.000 euros nosaltres ens pensàvem que del millor 200 que vam demanar ens en donarien unes miques més, però al final agraïts d'aquesta aportació.
Amb la festa major de Can de Bànol en dansa, que està tenint lloc aquests dies, s'ha obert també el termini de votació dels segons pressupostos participatius del municipi.
L'Ajuntament espera augmentar-ne la participació coincidint amb aquestes dades.
L'alcalde és Oriol Lázaro.
Aquest any ho hem anat molt bé de temps, ho hem anat fent cada etapa com tocava i ho hem pogut fer coincidir la festa major amb aquest inici de les votacions, i estem contents d'això perquè pensem que també és una festa pel poble poder decidir entre tots què és allò que fa falta arreglar al poble i que volem arreglar.
Preocupació a Olot pedala pels pocs avenços en el pla de mobilitat.
El grup diu que no s'ha complert ni el 10% de l'acordat, tot i que es va aprovar el febrer del 2022.
Escoltem el seu portaveu, és Bosco Plans.
Estem preocupats, ja vam exposar aquesta preocupació el novembre passat en el ple municipal, no, explicant que no s'estava desenvolupant correctament aquest pla de mobilitat, que només recordar, no, que es va aprovar per Junta de Govern l'any 22, que estem actualment en la segona fase, hauríem d'estar a la segona fase, i des del grup motor no valorem que portem entre un 5 i un 10% d'aquest projecte executat.
Bicis Actives restaura bicicletes per persones en situació de vulnerabilitat.
El servei es duu a terme gràcies a les donacions i al treball de voluntaris. Els seus responsables fan una crida a tothom a col·laborar-hi.
Escoltem l'Isaac Cribillers, és el regidor de mobilitat.
Acostuma a ser persones que directament venen a buscar una bicicleta que ja s'ha reparat, o persones que tenen una bicicleta que poden arribar a recuperar. Els seus problemes són, normalment no són gaire greus, poques vegades una bicicleta no recuperable, i els seus problemes bàsicament és de tindre-la en condicions. La importància de tenir-la en condicions evidentment és elevada, és cabdal tindre una bicicleta en condicions, perquè quan et trobis en qualsevol mena de situació que s'hagi de salvar, doncs que els frens responguin, les rodes estiguin en condicions.
Les activitats conegudes com a Jo comptaran amb tallers de cuina, gestió financera i joieria aquesta propera tardor.
Les propostes estan pensades per a joves fins als 30 anys que escollen ells mateixos. Aquest any alguns dels temes estan pensats per l'emancipació del col·lectiu.
La tècnica de joventut és Naima El Gamuche.
Pels joves més creatius s'han incorporat propostes per dissenyar i confeccionar joies i accessoris, que a l'octubre es durà a terme el taller de bijuteria per fer arracades amb flors, al novembre el d'espelmes naturals i cistells de vímet, i a l'11 i el 18 de desembre cada participant podrà fabricar les peces al taller de joieria en fusta.
El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya a la demarcació organitza aquesta tardor més de 40 activitats que es repartiran per tota la província.
Exposicions, itineraris i conferències per apropar l'arquitectura a la ciutadania i reforçar la presència del col·legi al territori.
Escoltem a Marc Riera, president a la demarcació de Girona del COAC.
Creiem que per una demarcació com Girona, doncs 40 activitats és una quantitat molt elevada, però com deia, no? La qualitat, i sempre amb aquest objectiu d'apropar l'arquitectura a la ciutadania i també reforçar la nostra presència en el territori.
I el Remigius Fluvi de Besalú es celebrarà el proper cap de setmana.
Les precipitacions d'aquest diumenge han impedit poder-lo dur a terme. La regata d'embarcacions és un dels actes més esperats de la Festa Major de Besalú, que s'ha pogut celebrar amb relativa normalitat.
Les novetats, un èxit, ho deia Germán Mas, el regidor de l'Ajuntament.
Activitats noves que hem fet, tenim des del Correbàs, que hi han participat els gegants dintre del Correbàs i s'ha ampliat el circuit. Hem fet un correfoc, que era un correfoc infantil, dels Diables de la Bisbal, que ens han vingut però han portat dos feres, i ha sigut exposar com una activitat nova que no l'havien fet servir des de feia molt de temps.
Són les 8:09. Bones notícies per al nadador Mamadou Dembélé, que aconsegueix la medalla de plata al Mundial Paralímpic de Singapur.
El garrotxí s'ha proclamat subcampió del món de 50 metres lliure amb un temps de 25 segons i 88 dècimes, a només 36 dècimes del nadador de República Txeca, David Krajcovil.
D'altra banda, en futbol, l'Olot empata sense gols al camp del Poblense.
Roger Vidal dona per bo el punt en un partit molt tàctic i sense gaires ocasions de gol.
El donem per bo, mantenim tercer partit sense perdre, estem jugant fora de casa. Esclar, és que a vegades ens pensem, no, que com que vam fer un partit la setmana passada molt bo i el resultat podria haver sent més ampli, irem a cada camps i guanyarem sense baixar l'ascensor, i hem de recordar qui som i on estem jugant, no? Per tant, el donem per bo, un punt a fora i a continuar.
I en futbol amateur?
Doncs mal inici de temporada dels garrotxins a Primera Catalana. Tercera, Sant Joanenc, Besalú i Sant Privat d'en Bas s'estrenen en victòria. També ho fa el Camprodon, qui empata és el Camp Davant, o precisament l'entrenador és Eric Palou.
Hem començat el partit bé, que hem apretat bé, hem tingut alguna arribada perillosa, llavors hem passat 10 minutets on ens hem desordenat una miqueta, ells també han tingut alguna arribada perillosa, i llavors ens hem tornat a posar, hem fet 1-0, i amb un error aquí darrere, doncs hem encaixat 1-1, i la segona part, la veritat és que no ens hem acabat de trobar, no hem acabat d'arribar. Ells tampoc ens han generat massa res els 25 primers minuts de la segona part, però sí que donava la sensació que ells estaven millor posats que nosaltres i no arribàvem.
Escolteu els 5 minuts més, són les 8 i 11.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
La seguretat per damunt de tot, els alcaldes valoren positivament la mesura del Consell Comarcal de la Garrotxa de repartir codis a les masies perquè facilitin la feina als cossos d'emergència en cas que això pugui arribar a ser necessari.
Ja fa mesos que aquesta mesura està tirant endavant amb el repartiment dels codis. L'objectiu és que els cossos d'emergència tinguin la localització concreta a l'hora de desplaçar-se en zones aïllades de la comarca.
Gerard Puigdemont.
Ja fa uns mesos que el Consell Comarcal de la Garrotxa i el SICMA van aprovar una mesura per tal de facilitar l'actuació dels cossos d'emergència que s'han de desplaçar a masos de la comarca. Es tracta d'un codi identificatiu de geolocalització. Des de ja fa mesos s'han anat repartint els més de 3.000 codis arreu de la Garrotxa i els alcaldes veuen bé la mesura. En part parlen Anna Vegas, alcaldessa de Ridaura, i Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan les Fonts.
Permetrà, doncs, identificar un habitatge en un moment d'emergència d'una manera molt més ràpida. Ha d'anar bé per força, això.
I la gent que ha anat vinguent a les presentacions i que se'ls ha explicat l'ús d'aquest codi identificatiu ho han agraït moltíssim, perquè al final, quan tens una emergència, el que volen és solucions ràpides. Tothom volem que de seguida puguem tenir el recolzament en el nostre habitatge.
Els codis han d'ajudar a evitar confusions als cossos d'emergència a l'hora de dirigir-se a fer un servei a un mas que comparteix nom amb un altre de la comarca. A Sales de Llierca fins i tot s'han posat codis a punts estratègics, com per exemple ermites o punts freqüentats per excursionistes. En parla Miquel Palomeres, alcalde de Sales, i Guillem Pallaz, alcalde d'Argelaguer.
Hi ha noms de masies que estan repetits en diversos municipis de la comarca, i a vegades hi ha hagut alguna confusió que ha fet que es retrasés un determinat servei, i a vegades això pot ser vital per salvar una vida. Per tant, jo penso que tot això és positiu.
Però sí que a nivell d'emergència s'havia trobat, no?, de Can Bosc, quants Can Boscos hi ha a la Garrotxa, no?, o quan la Ca d'Avall, doncs n'hi ha un Martí, no? Doncs és un intent de facilitar que els serveis d'emergències, en cas d'emergència, puguin actuar de manera més eficient.
Segons l'alcalde de Sant Ferriol, Albert Fàbrega, s'ha escollit un bon moment per impulsar la mesura, ja que pot facilitar, diu, la feina a aquelles persones que fa poc que treballen en els cossos d'emergències de la comarca i possiblement no tenen tan ben empamat com els seus antecessors algunes ubicacions. A Sant Ferriol també hi ha més d'un centenar de masos.
Tots els serveis, que si eren bombers, ambulàncies, per exemple, que eren d'Olot i coneixien la comarca, però ara cada cop més, que a vegades no saps d'on et vindran, hi ha més moviments de gent i de personal, doncs crec que pot anar molt bé.
A la Vall de Bianya hi ha uns 200 masos i l'alcalde agraeix la feina de formigueta feta pels voluntaris de Protecció Civil, d'anar casa per casa a conèixer casuístiques concretes.
Aquests voluntaris estan fent una feina que van casa per casa, tenen una fitxa de que en cas d'una emergència, quines necessitats, si hi ha persones malaltes, si n'hi ha persones malaltes. Han fet una feina voluntàriament que els agraeixo des d'aquí.
El temps dirà amb més exactitud l'impacte d'uns codis que han de servir per millorar la vida de la gent de la comarca que viu en zones més aïllades.
Marxem a Camprodon perquè ampliarà la xarxa de calor amb biomassa.
L'Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Girona, connectarà el Pavelló Vell i la voluntat és que més endavant també abasteixi el casal de la gent gran. La intenció és reduir costos i una aposta per les energies renovables. Govern i oposició coincideixen que aquesta ampliació és clau per avançar en sostenibilitat, estalvi econòmic i que pot suposar un al·licient per treballar en la millora de la gestió forestal a la vall.
Judit Espert.
El Pavelló Vell de Camprodon funcionarà pròximament amb energia de biomassa. El ple municipal ha aprovat per unanimitat ampliar la xarxa de calor renovable. Un projecte nascut el 2017 i que va entrar en funcionament el 2023 per donar servei a la residència, a l'escola i la llar d'infants. Ara, segons l'alcalde Xavier Guitart, l'Ajuntament fa un pas més per reduir costos, millorar l'eficiència i apostar per les renovables.
Hem prioritzat el que tenia més consum, en aquest cas el Pavelló Vell, un tema de consum i també un tema d'antiguitat, perquè la caldera del Pavelló Vell sí que és cert que, bueno, té els seus anys i bueno, més d'un dia ens porta problema.
El projecte es farà amb la Diputació de Girona, que executarà les obres, subministrarà la biomassa i farà el manteniment de la xarxa. L'alcalde remarca que això obre la porta a un llarg recorregut en gestió forestal i energia neta.
Necessitem gestió forestal urgent a la vall de Camprodon i crec que això pot ser beneficiós, no? Les xarxes de biomassa que té diferents pobles, Llanars en té, diria, si no vaig equivocat, que Set Cases, si no en té, en tindrà en breu, Camprodon en té, i jo crec que això és molt vinculat i, per tant, dona molt de recorregut i, en aquest cas, a través de la Mancomunitat de la Vall, també s'està treballant.
L'oposició també ha donat suport i espera completar la connexió amb el casal de la gent gran per tancar tot el projecte.
Sí, teniu oportunitat dins aquest mandat poder fer el casal de la gent gran i llavors aquí tindríem, penso, el cercle tancat d'aquest macroprojecte, potser el primer projecte amb cada llulls que s'ha fet a Camprodon vinculat a la biomassa.
El ple també ha aprovat per unanimitat encarregar la redacció del projecte dels nous vestidors del camp de futbol, un projecte de més de 530.000 euros que preveu dos vestidors, un magatzem i un espai per als àrbitres.
En breu, abans d'acabar l'any, sortirà les subvencions grosses d'esports de la Generalitat de Catalunya, el que voldríem és tenir el projecte a punt per poder-hi jugar i intentar veure si ens dona la subvenció i poder de cara a l'any que ve realitzar aquests vestuaris.
Un projecte que incorporarà també una nova xarxa energètica per eliminar les calderes actuals.
És un estalvi molt important perquè ara mateix els consums més grans de l'Ajuntament de Camprodon avui, tant amb gas com amb lluny, com en gasoll, estan a la zona esportiva.
El consistori ja hi ha canviat tota la lluminària a tecnologia LED i ara aposta per l'aerotèrmia i les energies renovables a l'àrea esportiva per reduir el consum i els costos.
Gràcies, Judit. No deixem encara les energies renovables perquè Ugas ha engegat la segona fase de la seva comunitat energètica amb 69 quilowatts que ofereix als veïns del municipi.
L'alcalde Albert Solà assegura que suposarà un gran estalvi per a l'Ajuntament, que arrossega un important deute, però també molt important per als vilatans davant l'encariment de la vida.
Paula Sayagó.
Ugas ja amb els nous panells que sumarà a la teulada del pavelló. Donaran 60 quilowatts més de potència que se sumaran als 40 que ja generen energia per l'edifici que acull l'Ajuntament i l'escola i per l'enllumenat públic, a més que per al propi pavelló. La que proporcioni la segona fase d'aquesta comunitat energètica anirà per als propis veïns que ho sol·licitin. Els habitatges podran sol·licitar al voltant de dues particions de les 133 que reparteixen i que equivalen a 0,75 quilowatts cadascuna. La instal·lació estarà finalitzada en dues o tres setmanes i a l'octubre l'Ajuntament n'aprovarà l'ordenança fiscal per regular-ne la comunitat. Paral·lelament, l'Ajuntament convocarà una reunió amb els veïns a data encara per concretar en què informarà amb detall de la comunitat de cara a formalitzar les sol·licituds. Escoltem a l'alcalde d'Ugassa, Albert Solà.
Però el que mirem que tothom es pugui beneficiar, el màxim de veïns es puguin beneficiar d'aquest descompte al final a la factura, que és un descompte directe a la factura de cada veí.
El cost de la segona fase de la comunitat energètica d'Ugassa és de 56.000 euros, dels quals uns 33.000 venen finançats pels fons FEDER. Per la resta, l'Ajuntament ha sol·licitat subvencions complementàries.
I l'Ajuntament de Ribes de Freser rep una subvenció de 370.000 euros del Departament de Drets Socials per fer front a les obres d'ampliació i millora de la residència geriàtrica.
Amb aquesta línia, el consistori tindria cobert un terç del macroprojecte que hauria d'estar finalitzat abans que acabi el 2026. La resta del cost vindrà finançat per una part del Pla Únic d'Obres i Serveis, la Diputació de Girona, i la resta provindria de fons propis.
Ribes de Freser està cada vegada més a prop d'executar el projecte d'ampliació i millora de la seva residència geriàtrica. Per poder fer front a la intervenció, amb un valor aproximat al 1.200.000 euros, el consistori ha buscat diverses línies d'ajuts. Recentment, l'Ajuntament ha rebut una subvenció de 370.000 euros. Amb aquest finançament, procedent del Departament de Drets Socials, l'Ajuntament tindria cobert un terç del projecte, tot i que també hi ha el compromís d'ajuts de la Diputació de Girona. Mònica Sant Jaume és l'alcaldessa de Ribes de Freser.
Que és cert que el fet de que sortís aquesta subvenció ens vam esperar a demanar els diners a la Diputació, perquè en funció de la subvenció doncs n'haguéssim demanat més o menys a la Diputació, però ara sí que és evident que amb aquests 300.000 euros nosaltres ens pensàvem que del 1.200.000 que vam demanar ens en donarien unes miques més, però al final, agraïts d'aquesta aportació, el projecte, el macroprojecte de reforma integral de les residències es finançarà amb la subvenció del Departament de Drets Socials que ens van otorgar la setmana passada, una part de la Diputació de Girona, una part de Puosc i el que quedi de l'Ajuntament de Ribes doncs amb fons propis.
Les obres corresponents a aquest projecte haurien d'estar acabades abans de finals del 2026. Amb aquesta subvenció del departament, el consistori ja pot posar fil a l'agulla i fer-ho sense perdre el temps.
Hem de volar, però sí que cal començar doncs, amb el tema del posar al dia la baixa tensió, protecció d'incendis, bé, adequar en aquest sentit. Hi ha un tema de mobiliari que també és prou important per acabar aquest 25 i a partir d'aquí iniciar les licitacions per al llarg del 26 haver pogut fer les quatre habitacions, les quatre places.
Entre les actuacions més destacades hi ha la millora de tancaments i d'eficiència energètica, el canvi de mobiliari i l'ampliació de la residència amb quatre noves places.
I coincidint amb la celebració de la seva festa major, Can de Bànol ha obert el termini de votació dels segons pressupostos participatius del poble.
L'Ajuntament espera augmentar-ne la participació coincidint amb aquestes dades.
Joan Manel Robles.
L'Ajuntament ho va anunciar i així ha estat. Amb l'inici de la festa major de Can de Bànol s'ha obert el període de votació dels segons pressupostos participatius. Durant 3 setmanes, els majors de 16 anys poden votar tant telemàticament, a través del web obert per l'ocasió, com presencialment a diferents punts distribuïts pel municipi. L'obertura de les votacions per la Festa Major és la gran novetat en la fase final d'aquests segons pressupostos participatius. Oriol Lázaro és l'alcalde de Can de Bànol.
Aquest any ho hem anat molt bé de temps, ho hem anat fent cada etapa com tocava i ho hem pogut fer coincidir la Festa Major amb aquest inici de les votacions. I estem contents d'això perquè pensem que també és una festa pel poble poder decidir entre tots què és allò que fa falta arreglar al poble i que volem arreglar.
Per repartir els 50.000 euros en joc, aquest any les 10 propostes finalistes han estat la millora de la plaça Melcior Baquer, la millora de la seguretat i el paviment a la plaça de la Mainada, l'eliminació de barreres arquitectòniques, la construcció de columbaris al cementiri, l'arranjament de voreres al barri del Roser, la millora dels seus jocs infantils, la millora de la pista coberta, la millora del Correcant, la recuperació de les fonts i la millora dels accessos a la zona esportiva.
No hi ha propostes d'arreglar amb la meva sortida del garatge o el meu carrer està brut, que a partir d'ara no, aquest tipus de propostes no hi són. Les propostes que tenim són millores d'espais compartits. Això vol dir que la població de Can de Bànol sempre estem pensant en millorar el que ens envolta, millorar allà on ens trobem, on fem comunitat, on fem poble, i això ens agrada moltíssim com a consistori.
L'alcalde recorda que només es pot votar una vegada per persona, però cadascú pot votar fins a 3 propostes.
A Olot, preocupació d'Olot Pedala pels pocs avenços en el pla de mobilitat. El grup diu que no s'ha complert ni el 10% de l'acordat, tot i que es va aprovar el febrer del 22.
Demanen dotar el pla de pressupost i la convocatòria de reunions periòdiques per fer-ne un seguiment.
Roger.
El grup de ciutadans i ciutadanes del grup motor del projecte Olot Pedala va tirar endavant després d'un procés participatiu al febrer del 2022, l'anomenat el Pla del Foment de la Mobilitat amb Bicicleta i Vehicles de Mobilitat Personal. Un acord amb l'Ajuntament d'Olot que, segons el grup, no s'està complint i que s'han fet molt poques actuacions. Segons el grup, s'està complint el quart any de vigència del pla i només s'ha realitzat entre el 5 i el 10% de l'acordat. El membre de l'Olot Pedala, Bosco Plans, diu que estan estan preocupats i que a dia d'avui ja s'hauria d'estar treballant en la segona fase.
Estem preocupats, ja vam exposar aquesta preocupació el novembre passat en el ple municipal, no, explicant que no s'estava desenvolupant correctament aquest pla de mobilitat, que només recordar, no, que es va aprovar per Junta de Govern l'any 22, que estem actualment en la segona fase, hauríem d'estar a la segona fase, i des del grup motor no valorem que portem entre un 5 i un 10% d'aquest projecte executat.
A la primera fase del pla, i segons el grup motor, es va acordar la millora dels itineraris actuals i la creació de noves vies allunyades del centre. Segons el grup, només s'ha actuat al carrer Pou del Gras, a la carretera de les Feixes, i un 50% entre l'Avinguda Girona i les Tries. Plans anuncia falta d'interès per part de l'equip de govern.
Posa en relleu la manca, no, d'interès o pel que veiem la manca d'interès d'aquest govern de desenvolupar aquest projecte que creiem que és cabdal per transformar la mobilitat de la ciutat, no? Sobretot dels joves, no? Que tinguin aquesta autonomia per poder anar als instituts, no? A estudiar, que puguin desplaçar-se a les persones també als llocs de feina propers a la ciutat.
El membre del grup motor Olot Pedala també demana que se'ls convoqui a una trobada per abordar la situació. Apunten que en el seu moment es va acordar una reunió trimestral com a mínim per atendre temes relacionats amb la bicicleta.
Com a mínim que se'ns convoqui, ja que se'ns va incentivar o animar a formar part d'aquest procés, després que no se'ns tingui, no, doncs, a l'oblit. Creiem que és important que si es fa un pla amb un procés participatiu i es vol implicar la ciutadania, doncs que aquests actors de la ciutadania puguin aportar, puguin participar.
En el marc de la Setmana de la Mobilitat, que acaba aquest dilluns, creuen que s'ha de treballar perquè Olot sigui una ciutat pensada pels desplaçaments en bicicleta o patinet i es doti aquest pla de pressupost aprovat al febrer del 2022.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Has imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys, cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Ja has provat el Clic.cat de la Garrotxa? El Clic.cat és un transport públic a demanda que permet moure't com si ho fessis amb el teu cotxe particular. Amb parada als 7 nuclis de la Vall d'en Bas, les preses Bertallat, Henri Daura i Olot, incloent l'estació i l'hospital. Baixa't l'app Nemi, el teu smartphone, registra't amb les teves dades i comença a viatjar. 6 viatges d'anada i 6 de tornada, repartits entre les 7 del matí i les 9 del vespre. 30 parades que faciliten l'accés al transport públic de forma digital i flexible. Més info a teisa-bus.com o al telèfon 972-260196. Teisa, som elèctrics, som futur.
A Olot, el Servei de Teràpia Ocupacional i el Centre d'Atenció Especialitzada d'Integra són molt més que centres de dia. Acompanyem persones amb discapacitat o trastorn mental a partir dels 16 anys, promovent la seva inclusió social i laboral amb dignitat. Fem paper artesanal, col·laborem amb empreses i treballem la salut i l'autonomia personal, perquè cada persona té el seu camí i nosaltres hi som per acompanyar-los. Integra, compromesos amb les persones. Integra persones en futur.
De veritat, ara vaig carregada amb la compra després de treballar 8 hores i encara he d'anar a buscar els nens a música. Ara em falles. Maleïda clau del cotxe.
Si veus que les claus del cotxe comencen a anar malament, vine a Autolot. Fem claus noves i també còpies de qualsevol cotxe, fins i tot d'alta gamma. Autolot, el teu taller mecànic del centre, just al darrere de l'Ajuntament. A Autolot no et fallem.
Aquest any, les extraescolars de robòtica d'Innova Didàctic arriben amb moltes novetats. Tria el dia que et vagi millor, de dilluns a divendres, d'un quart de sis a tres quarts de set. Robòtica, reptes tecnològics, creativitat i programació lúdica. Tot en grups fets a mida. Informa't al 972-27-39-81. Escriu a extraescolars@innovadidactic.com.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat, al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Bon dia, són dos quarts de nou del matí. Ens posem al dia de l'actualitat.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Els alcaldes garrotxins valoren positivament la mesura del Consell Comarcal de repartir codis a les masies perquè facilitin la feina als cossos d'emergència.
Ja fa mesos que aquesta mesura està tirant endavant amb el repartiment dels codis. L'objectiu és que els cossos d'emergència tinguin la localització concreta a l'hora de desplaçar-se en zones aïllades de la comarca.
El president del Consell és Santi Reixac.
Aquests voluntaris estan fent una feina que van casa per casa, tenen una fitxa de que un cas d'una emergència, quines necessitats, si hi ha persones malaltes, si n'hi ha persones malaltes. Han fet una feina voluntàriament que els agraeixo des d'aquí.
Camprodon ampliarà la xarxa de calor amb biomassa.
Doncs sí, l'Ajuntament amb el suport de la Diputació de Girona connectarà el pavelló vell i la voluntat és que més endavant també abasteixi el casal de la gent gran.
L'alcalde Xavi Guitart.
Hem prioritzat el que tenia més consum, en aquest cas el pavelló vell, un tema de consum i també un tema d'antiguitat, perquè la caldera del pavelló vell sí que és cert que, bueno, té els seus anys i bueno, més d'un dia ens porta problema.
I encara més energies renovables. En el cas d'Ugassa han engegat la segona fase de la seva comunitat energètica amb 69 quilowatts que ofereix als veïns del municipi. L'alcalde és Albert Solà.
Però el que mirem que tothom es pugui beneficiar, el màxim de veïns es puguin beneficiar d'aquest descompte al final a la factura, que és un descompte directe a la factura de cada veí.
A Ribes de Freser, l'Ajuntament rep una subvenció de 370.000 euros de la Generalitat per les obres d'ampliació i millora de la residència geriàtrica.
En aquesta línia, el consistori tindria cobert un terç del macroprojecte que hauria d'estar finalitzat abans que acabi el 2026.
Mònica Sant Jaume és l'alcaldessa.
És cert que el fet de que sortís aquesta subvenció ens vam esperar demanar els diners a la Diputació, perquè en funció de la subvenció doncs haguéssim demanat més o menys a la Diputació, però ara sí que és evident que amb aquests 300.000 euros, nosaltres ens pensàvem que del millor 200 que vam demanar ens en donarien unes miques més.
L'alcaldessa de Ribes de Freser, la Santia Mare, a Can de Bànol, la Festa Major serveix com a punt de partida perquè comenci la votació dels segons pressupostos participatius del poble.
L'Ajuntament espera augmentar-ne la participació coincidint amb aquestes dates.
L'alcalde és Oriol Lázaro.
Aquest any ho hem anat molt bé de temps, ho hem anat fent cada etapa com tocava i ho hem pogut fer coincidir la Festa Major amb aquest inici de les votacions i estem contents d'això perquè pensem que també és una festa pel poble poder decidir entre tots què és allò que fa falta arreglar al poble i que volem arreglar.
8:33, preocupació a Olot Pedala pels pocs avenços en el pla de mobilitat.
El grup diu que no s'ha complert ni el 10% de l'acordat, tot i que es va aprovar al febrer del 2022.
El portaveu és Bosco Plans.
Estem preocupats, ja vam exposar aquesta preocupació el novembre passat en el ple municipal, no, explicant que no s'estava desenvolupant correctament aquest pla de mobilitat, que només recordar, no, que es va aprovar per Junta de Govern l'any 22.
Bicis Actives restaura bicicletes per persones en situació de vulnerabilitat.
El servei es du a terme gràcies a les donacions i el treball de voluntaris.
Escoltem precisament el regidor de mobilitat d'Olot, és l'Isaac Cribillers.
Acostuma a ser persones que directament venen a buscar una bicicleta que ja s'ha reparat o persones que tenen una bicicleta que poden arribar a recuperar. Els seus problemes són normalment no són gaire greus, poques vegades una bicicleta no és recuperable.
Les activitats conegudes com a Jo comptaran amb tallers de cuina, gestió financera i joieria aquesta propera tardor.
Les propostes estan pensades per a joves fins als 30 anys que es cullen ells mateixos.
Escoltem el tècnic de l'IME, Lluís Amat, fent balanç d'aquestes activitats.
Per concretar dades, en aquest anterior trimestre, dels tallers que es van oferir, hi va haver un total de 114 joves que van gaudir i van venir als tallers, que es van ocupar pràcticament amb el 100%, i les activitats que van tenir menys presència era del 80%, és a dir, que ha tingut una requesta important.
El Col·legi d'Arquitectes de Girona organitza aquesta tardor més de 40 activitats repartides a tota la demarcació.
Exposicions, itineraris i conferències per apropar l'arquitectura a la ciutadania i reforçar la presència del col·legi al territori.
El president de la demarcació de Girona és Marc Riera.
Creiem que per una demarcació com Girona, doncs 40 activitats és una quantitat molt elevada, però com deia, no? La qualitat, i sempre amb aquest objectiu d'apropar l'arquitectura a la ciutadania i també reforçar la nostra presència en el territori.
I el Remigius Fluvi de Besalú es celebrarà el proper cap de setmana.
Les precipitacions d'aquest diumenge han impedit poder-lo dur a terme.
Però la resta d'activitats han funcionat amb relativa normalitat. Estan satisfets des de l'Ajuntament. El regidor és Germán Mas.
Activitats noves que hem fet tenim des del Correbàs, que hi han participat els gegants dintre el Correbàs i s'ha ampliat el circuit. Hem fet un correfoc, que era un correfoc infantil, dels Diables de la Bisbal, que ens han vingut però han portat dos feres, i ha sigut exposar com una activitat nova que no l'havien fet servir des de feia molt de temps, i estem molt contents de retornar. Hem presentat noves sardanes dintre del concert. El concert s'ha potenciat i s'ha creat i hem tirat més endavant amb una participació molt més alta.
A la part final del nostre informatiu tindrem temps pels esports, perquè us hem d'explicar diverses coses. La primera, que el nedador Mamadou Dembélé aconsegueix la medalla de plata al Mundial Paralímpic de Singapur.
El Gil Garrotxí s'ha proclamat subcampió del món de 50 metres lliure amb un temps de 25,88 dècimes de segon.
L'Olot empata sense gols al camp del Poblense.
Roger Vidal dona per bo el punt en un partit molt tàctic i sense gaires ocasions de gol.
El donem per bo, mantenim tercer partit sense perdre, estem jugant fora de casa. Esclar, és que a vegades ens pensem, no, que com que vam fer un partit la setmana passada molt bo i el resultat podia ser més ampli, irem a cada camps i guanyarem sense baixar l'ascensor, i hem de recordar qui som i on estem jugant, no? Per tant, el donem per bo, un punt a fora i a continuar.
I què hi tenim amb el futbol amateur, Aniol?
Doncs, Joel, mal inici de temporada per als equips garrotxins, tampoc bon inici, per alguns dels equips ripollesos, per exemple, Tercera, Sant Joanenc, Besalú i Sant Privat d'en Bas s'estrenen amb victòria. A Quarta Catalana, la tempesta d'aquest diumenge atura el partit del filial de les Preses al minut 80. Pel que fa a Tercera, per exemple, el Camp de Bànol va empatar contra l'Anglès. Precisament l'entrenador Eric Palomo treia aquestes conclusions del partit.
Hem començat el partit bé, que hem apretat bé, hem tingut alguna arribada perillosa, llavors hem passat 10 minutets on ens hem desordenat una miqueta, ells també han tingut alguna arribada perillosa, i llavors res, ens hem tornat a posar, hem fet 1-0, i res, amb un error aquí darrere, doncs hem encaixat 1-1, i la segona part, la veritat és que no ens hem acabat de trobar, no hem acabat d'arribar. Ells tampoc ens han generat massa res els 25 primers minuts de la segona part, però sí que donava la sensació que ells estaven millor posats que nosaltres i no arribàvem.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot, i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Anem als titulars de Catalunya, Espanya i el món, i comencem, evidentment, per la que és la notícia del dia, i és que són les conseqüències dels temporals d'aquestes últimes hores. Un menor mort i el seu pare desaparegut pels aiguats a Sant Quintí de Mediona.
L'aigua ha arrossegat el cotxe en què viatjaven tots dos i la recerca s'allargarà, de fet, s'ha allargat durant tota aquesta nit.
Escoltem la Núria Parlon, és consellera d'Interior.
L'accident ha passat molt ràpid. Sembla ser que hi ha uns testimonis que han aportat la informació de dir que el cotxe estava per passar, li han dit que no passés, però al final s'ha decidit a passar i ràpidament doncs, ha arribat com la llengua que ha fet la crescuda, i aquella és una zona com lúdica, no? Que hi ha tirolines, zones de joc, i ha quedat el cotxe doncs, encastat en la part que faria com d'embús un cop ha passat el pont. Una desgràcia gran que ens porta a remarcar la necessitat de molta prudència quan tenim doncs, situacions complexes de pluges intenses com les que hem viscut aquesta nit i durant tota la setmana hem estat informant.
Una desgràcia molt gran i lamentable que, sens dubte, es podia haver evitat. La precaució sempre la millor, consellera. Rescaten diversos grups d'excursionistes a Montserrat per les pluges torrencials a la muntanya.
Bombers de la Generalitat han evacuat una trentena de persones en tres punts de la muntanya de Montserrat.
Conflicte al Pròxim Orient, Sánchez i Felip VI a l'ONU amb el dubte de si el rei parlarà de genocidi davant de l'Assemblea.
Sánchez es prem l'agenda internacional, tot i que no es veurà amb Donald Trump, i el discurs davant l'Assemblea General de l'ONU el farà Felip VI.
Mentrestant, cada cop són més els països que reconeixen l'estat de Palestina. Els últims en fer-ho han estat el Regne Unit, el Canadà, Austràlia i Portugal.
Doncs sí, França i l'Aràbia Saudita presideixen una conferència internacional sobre la solució dels dos estats.
A Catalunya els comuns no negociaran els pressupostos si no es crea la unitat antidesnonaments.
Els ecosocialistes també exigeixen que es desencalli la campanya publicitària sobre els drets dels llogaters i es faci públic el registre de grans tenidors actualment en període d'al·legacions.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Sembla que torna la calma després de les tempestes, Dani Ramírez.
Avui el temps torna a canviar cap a bonança, cap a més sol, tramuntana moderada forta. S'han arribat ja pràcticament a la zona de Portbou als 90 km per hora i sobretot la notícia, el que més comentarà avui la gent serà aquesta refrescada important. Ha arribat una mica de cop i volta aquest fred al Pirineu i entre fresca i fred en punts a l'interior. Bé, tant és així que, per exemple, a Vic han baixat a 11 graus, 10 a Olost, a Lluçanès, o, per exemple, 14 aquí a la zona d'Olot. Això no vol dir que la propera nit encara pugui baixar més la temperatura. De fet, fins dijous no comencen a pujar una mica i, per tant, la tendència és de l'arribada a la tardor, que avui, quan passin pocs minuts de les 8 del vespre, doncs ja quedarà totalment consumada. Arriba la tardor astronòmica i oficial, però bé, ja ho hem notat unes hores abans. Tot això després d'aquests aiguats tan intensos d'aquest diumenge a bona part de Catalunya i que també van afectar amb tempestes, llamps, trons i alguna calamarsada. El Ripollès, per exemple, amb 56 litres per metre quadrat a Núria, 42 en el cas d'Ull de Ter, o també es van sumar més de 40 litres a Das, 30 a Puigcerdà, 26 a Olot, aquí la pluja no va ser tan forta, 26 a Roses, 28 a Cassà de la Selva. Avui es pot reproduir algun ruixat a la tarda al Pirineu Oriental, Ripollès, Alta Garrotxa, zona interior i nord de l'Alt Empordà, potser també cap a la Selva, a la Costa Salvatana, però vaja, globalment s'imposaran les clarianes amb aquestes nuvolades de tarda. La temperatura quedarà més baixa amb màximes de 20 a 25 graus. Realment ja s'acaba la calor d'aquests dies enrere i demà, a part de la fresca o el fred del Pirineu, doncs no hi haurà precipitacions, llevat algun ruixat de tarda, això sí. Destaquem també el fred que ha arribat al Pirineu amb 0 graus a la Tosa, una temperatura realment baixa, i també s'han fregat els 0 graus a Ull de Ter a 2.400 metres.
Diuen que el futur es fa des d'avui, i aquí, a la Garrotxa, ens agrada fer-lo entre tots. Amb la Guardiola Universal, cada acció que fas per una energia més neta i compartida, compta. A Bassols Energia volem premiar cada petit pas que fas per un futur més net i compartit. Compartir la teva energia, estalviar, comprar a prop de casa i també el més important, cada any que estàs amb nosaltres, suma diners al teu compte Fidelitat, perquè la confiança també té premi. Bassols Energia, d'aquí, com tu.
Ens acostem a 9:15. Les precipitacions de les últimes hores faran millorar encara més la temporada de bolets. De fet, fa 4 dies us explicàvem que es preveia una temporada magnífica. Anem a comprovar-ho amb l'Enric Gràcia, que és precisament Nicola. Què tal, Enric? Com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com es presenta aquesta temporada? Perquè semblava que la temporada havia de ser fantàstica. No sé si aquestes pluges d'aquestes últimes hores encara faran que aquest terme pugui ser més gran o no.
A veure, ajudaran, sens dubte, i sobretot el que ajudarà més serà la fresca. Penseu que aquesta setmana passada, de cada 5 rovellons que trobaves, només en podies portar cap a casa un, perquè la resta, els altres 4, estaven corcats. Uh-huh. Això vol dir que hi ha bolet, sí, però aquest fred jo crec que regularà una mica aquest corcat, que era molt important.
S'ha avançat la temporada de bolets aquest any?
Un pèl. Ha passat una mica com l'any passat. S'ha avançat i bueno, ja veurem, perquè normalment aquí al Pirineu la cosa s'allarga també, O sigui, aquest any pot ser un d'aquests anys més aviat amplis, que és relativament nou, perquè portàvem, excepte l'any passat, portàvem anys en què començava molt tard i acabava relativament d'hora. Aquest any és probable que s'allargui, això també vol dir que hi haurà una gran diversitat d'espècies. Compte amb això, perquè si comença el fred, doncs sortiran fredolics dolents, fredolic bord, i cal anar molt en compte amb aquest, i és probable que surtin més espècies que normalment no apareixen.
O sigui, que passa una mica també com els insectes, que de tant en tant podem tenir alguna mena d'espècie invasora?
Bé, hi ha moltes espècies que estan aquí ara. El miceli, és a dir, la part viva del fong, està sota terra, i hi ha moltes espècies que no fructifiquen perquè no tenen la seva temperatura òptima. I amb anys com aquests que tenim, aleshores surten. Per exemple, aquí a la vall on jo estic, a la vall del Rigard, una vall de Ribes, això és la trompeta, és força rara, mentre més avall és molt corrent. Ara fa de 3 anys n'hi va haver un munt, i aquest any no crec que en surti. És a dir, hi ha espècies de bolets que poden sortir com quan normalment no surten.
Enric, ens has parlat del Frederic, del fredolic, no del Frederic, del fredolic a bord. Explica'ns una mica quines són les principals característiques, com el podem diferenciar, aquest fredolic?
Sí, mireu, el fredolic normal, el clàssic, és un fredolic trencadís, de cama que s'esberla fàcilment. Has d'anar molt en compte de collir-lo perquè no tingui mal aspecte. I a més, només de portar-lo en el cistell, és un bolet que es fa malbé en les vores del barret. Quedem-nos amb aquesta imatge. Un bolet trencadís, fràgil. Aleshores, el bolet bord, el fredolic bord, és un fredolic molt més massís, que té una cama plena, o sigui, dura, i és un bolet, doncs, que no se't farà malbé mai. És més consistent. Val? Aleshores, jo el que recomano és que talleu els fredolics, si podeu, de veritat, si podeu, amb les tisores. Talleu els fredolics amb les tisores, és un dels pocs bolets que es pot collir tallant la cama, cosa que jo recomano que normalment no es faci, però aquest sí que es pot fer. Talleu els fredolics, colliu els fredolics tallant-li la cama amb les tisores, i així, quan arribeu a casa, veureu que la cama del fredolic bo s'haurà esberlat i obert com una flor. Quedarà el barret bé, i la cama s'ha obert com una flor. Si és un bolet, un fredolic que fos dolent, com que tindrà la cama dura, aleshores us quedarà exactament igual, dur. I així ens ho podrà veure podeu identificar amb una ullada.
Enric, què podria passar si ingestem aquest fredolic bord?
Realment és un fredolic tòxic, seriós. Hi ha gent que s'ha mort. Hi ha famílies que s'han mort tots els components per un excés de menjar d'aquest bolet, perquè normalment quan es troba se'n troben bastants, i aleshores no és que mengis un bolet tòxic, sinó que menges forces. Aleshores cal ser prudent.
Encara hi ha masses intoxicacions per bolets? És a dir, encara hi ha massa gent que surt al bosc sense conèixer què cull?
S'ha reduït molt. Per una banda, diguem-ne, les guies de camp, la gent ha tornat a sortir més a muntanya i ha anat aprenent de nou. Potser el que hauríem de dir és que el que fa mal encara avui dia és les xarxes socials, que hi ha molta gent que pregunta doncs, si aquest bolet és bo, és comestible, i com que a vegades no contesta la gent, doncs s'acaba menjant-lo, no donant-li valor, no? Però la gran majoria de gent, jo crec que en aquests darrers anys, ha après a anar amb compte, amb cura, recollint bolets.
Aquests dies es parla molt de la regulació als boscos per anar a buscar bolets. Com ho valores tu com a expert en la matèria?
Molt bona pregunta. I s'ha d'anar amb compte amb això. A veure, al voltant del 80%, entre el 70 i el 80% dels boscos són propietat privada. Aleshores, una regulació genèrica aquí a Catalunya, quan els terrenys són privats, és una mica complexa. Per una banda, la Generalitat és la propietària menor, després venen els ajuntaments, però la gran massa és privat. Aleshores, fins que no hi hagi una cessió de la recol·lecció de bolets dels propietaris a un gestor que podria... Jo que sempre he cregut que podia ser els ajuntaments, no veig la Generalitat. Aleshores, fins que no hi hagi aquesta cessió d'ús, difícilment es pot fer una regulació. I el problema és que si hi ha una regulació la gent consideri que ell ja ho té cobert i aleshores entri en els terrenys privats recollint tot el que li doni la gana. I tampoc és això. Hi ha d'haver una aproximació, per una banda, dels propietaris de cedint i per els recol·lectors tenint present que estan en casa que no és pròpia.
Enric García, gràcies per acompanyar-nos a l'antena dels 5 minuts més. Tornarem a parlar de com està evolucionant aquesta temporada de bolets. Fins quan calcules que duri, ja per acabar?
No puc calcular. Sempre exagerem dient que aquest serà un any extraordinari o que no, aquest any no recollirem res. Jo crec que si tot va com ara, és probable que se'ns allargui fins les primeres 10 dies de novembre. Però ja ho veurem.
Molt bé.
Per sort, Garrotxa és molt bona zona. I
Ripollès també.
Sí, i es pot allargar, fins a... El Ripollès, jo crec que el que acabo de dir, la primera quinzena de novembre, en canvi a baix, per nosaltres és a baix, perdoneu, la cosa es pot allargar fins ben bé a finals de novembre. Ara aquesta setmana ja teniu el reig a la zona d'Olot, és fantàstic, és fantàstic.
Enric García, gràcies, una abraçada molt gran. Ens sentim de nou d'aquí una setmana, és una abraçada.
Quan vulgueu, adeu-siau.
Adeu, bon dia.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
Vinga, anem als esports. L'Olot empata sense gols al camp del Poblense. David Planella, com ha anat això?
Tres jornades de Lliga i un denominador comú, la seguretat defensiva. L'Olot només ha encaixat un gol i va ser de penal al camp del Barbastre. Ahir, al camp del Poblense, l'equip de Roger Vidal va tornar a deixar la porteria a zero i amb prou feines va concedir cap ocasió al rival. Bona prova d'això és que Ballester no va tenir feina. L'Olot es va mantenir sòlid en defensa, però va tenir dificultats per construir en atac. Per això, Roger Vidal considera just el punt. L'entrenador el dona per bo.
El donem per bo, mantenim tercer partit sense perdre, estem jugant fora de casa. Esclar, és que a vegades ens pensem, no, que com que vam fer un partit la setmana passada molt bo i el resultat podria ser més ampli, irem a cada camps i guanyarem sense baixar l'ascensor, i hem de recordar qui som i on estem jugant, no? Per tant, el donem per bo, un punt a fora i a continuar.
En un camp de dimensions molt grans i amb molta calor es va veure un partit tàctic i igualat entre dos rivals que es van protegir bé, però si algú mereixia una mica més la victòria era l'Olot, que va crear més ocasions a la porteria rival. A la segona meitat, un xut des del balcó de l'àrea de Marc Mas, que va sortir fora, i un altre des de més lluny d'Andreu Guiu, que va treure el porter, van ser dues oportunitats destacades, però la més clara, sens dubte, la va tenir Albert López. A l'afegit de la primera meitat, l'extrem no va definir bé quan estava sola dins l'àrea i tenia el porter venut. Un jugador del Poblense va tapar el seu xut des de sota pals.
A través de l'estratègia ens han enfonsat una mica més, però crec que les ocasions més clares han sigut nostres, però el Poble és un partit molt i molt igualat, amb molt de respecte pels dos equips, i que hem treballat tots dos equips a partir de l'ordre, no? Hem atacat a partir de l'ordre i si estàs ordenat, costa que et facin gols, i crec que ha sigut un partit molt igualat.
Aquest és el segon empat que suma l'Olot en dues jornades a fora de casa. Combinats amb la victòria de l'estadi municipal contra l'Eivissa, els olotins tenen 5 punts i estan instal·lats en zona de play-off. Si ahir haguessin guanyat, haurien estat líders.
Mal inici de temporada pels garrotxins a les categories inferiors.
Doncs sí, a primera catalana sobretot. Aquest cap de setmana han arrencat aquestes primeres jornades del futbol amateur i el balanç pels garrotxins no és del tot positiu. A primera catalana, el Sant Jaume Olot B debutava en aquesta categoria contra el Palamós, un històric on finalment han acabat perdent per 1-3. El Bosatos, que tampoc ha començat bé la temporada, amb una contundent derrota al camp de l'Argentona per 3-0. Ara, els dos equips ja pensen en el pròxim partit que enfrontarà els dos garrotxins en el derbi a la categoria. A tercera catalana, de mala dinàmica per alguns garrotxins, bona dinàmica pel que fa als equips del Ripollès, victòries a la primera jornada per al Sant Privat d'en Bas, també victòria del Besalón a la seva estrena també a casa contra el Sarrià, i el Sant Joanenc, que també aconsegueix una victòria contundent al camp de la Garrotxa per 0-4. Victòries també del Camprodon al camp del Riu de Llots per 1-3, i victòria també de la Badesenc per 1-2 al camp del Sant Pere Martí. Escoltem l'entrenador del Sant Pere Martí, Jordi Masó.
A casa amb un sabor una mica agradós, la veritat és que crec que hem fet un partit bastant seriós, sobre la primera part, que ha sent nostra. Els primers 30 minuts hem estat molt ben posats, hem tingut ocasions, i veurem la segona part, ells també han apretat més, hem anat enrere i hem comès dos errors a la pressió que contra aquests equips tan bons, pues, òbviament et penalitzen. No queda més, ens hem d'acostumar a la categoria, ens hem d'acostumar al que juguen equips que són teòricament més bons que nosaltres, i això era el nostre debut, i queda molt. Però és veritat que estic content de la primera part, però una mica quedes amb aquell sabor de que podies haver, com a mínim, rascar un empat.
Qui ha tret un punt és les preses al camp del Cornellà i també al camp de Bànol, la casa contra l'Anglès. Escoltem el tècnic del camp de Bànol, l'Eric Palomo.
Hem començat el partit bé, que hem apretat bé, hem tingut alguna arribada perillosa, llavors hem passat 10 minutets on ens hem desordenat una miqueta, ells també han tingut alguna arribada perillosa, i llavors res, ens hem tornat a posar, hem fet 1-0, i res, amb un error aquí darrere, doncs hem encaixat 1-1, i la segona part, la veritat és que no ens hem acabat de trobar, no hem acabat d'arribar. Ells tampoc ens han generat massa res els 25 primers minuts de la segona part, però sí que donava la sensació que ells estaven millor posats que nosaltres i no arribàvem.
I per acabar, la notícia del cap de setmana en l'àmbit esportiu és aquesta tempesta que ha hagut d'ajornar el partit al minut 80 a quarta catalana entre les Preses B i el Sant Miquel de Campmajor.
Gràcies, Aniol. Demà hi tornem a la mateixa hora aquí als 5 minuts més. Que passeu un bon dia.